l'Info Vespre.
Bona tarda, és dijous 1 de febrer del 2018. Arrenquem una nova edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Us parlem Adrià Montero. Bona tarda, Adrià.
Bona tarda.
I jo mateix, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. L'associació Musa Molo demana el suport de les administracions per garantir un futur pròsper per als joves de la comunitat, per al col·lectiu de nois i noies que ronden la trentena i que patirien els efectes de l'abandonament i del fracàs escolar. Admeten part de culpa en aquesta situació.
Diuen que els primers africans que van arribar a Calella no van estar prou pendents de la seva escolarització, però ara i endavant el risc al que s'enfronten volen posar-hi una solució. Ho ha dit el secretari de Musa Molo avui al programa La Ciutat, en unes declaracions que recuperem a l'Infovespre.
I també sentirem el testimoni d'una veïna de Calella que ens explicarà la situació de discriminació racial que va patir el seu fill de 17 anys en un local d'oci nocturn.
No se li va permetre l'entrada, tot i haver-la comprat de forma anticipada. Avui coneixerem més detalls d'aquest cas, que va passar a principis de desembre i davant el qual, diu la calellenca, no va rebre l'atenció i l'assessorament que entén que se l'hauria d'haver donat.
Fa uns dies coneixíem que el disc de La nena dels Pardals va guanyar el Premi Enderroc de la crítica al millor disc de públic infantil i familiar. En parlàvem amb Txell Botell de la companyia Teatre al Detall.
Doncs bé, avui en parlem a l'Infovespre amb una de les membres de La Tresca i La Verdesca, el músic de Claudio Llobet.
I a la crònica esportiva, triple medalla per al nedador del Calella, Àlex Castejón, al Campionat de Catalunya Absolut i Júnior.
Un altre nedador calellenc, Marc Pou, va aconseguir la mínima per al Campionat d'Espanya Júnior d'estiu, als 200 i 400 estils.
Com us dèiem en titulars, la comunitat africana Musa Molo està preocupada pel futur dels seus joves. Representants de la comunitat africana de Calella han demanat el suport de l'administració per garantir la prosperitat dels seus fills. El secretari de Musa Molo, Jibril Sabalí, ha explicat avui al programa La Ciutat que han creat un moviment social per frenar l'absentisme escolar i garantir la integració al mercat laboral d'una generació de catalans de pares africans que ara ronda la trentena.
Jibril Sabalí ha dit que va començar a treballar-hi l'any passat i que ja s'han posat en contacte amb els responsables de l'Ajuntament de Calella i de Pineda de Mar.
La preocupació que tenim com a pare és que aquesta generació, diguéssim, el futur d'aquesta generació ens preocupa molt. Estic parlant d'un futur pròsper. El que hem vist que és una generació que està abandonada, primer per als seus propis pares, que som nosaltres, segon per l'administració o la comunitat catalana. Tothom sap a Calella i Pineda com els tenim els noms, la manada afrocatalana.
Com la tenim?
Que ni estudien ni treballen.
Entre els representants de l'associació africana que han visitat avui els estudis de Ràdio Calella Televisió hi havia un familiar de l'ocupant del local on s'acumulen andròmades. En el nom seu, el secretari de Musa Molo ha dit que volen ajudar-lo per poder-lo tornar al seu país.
El que m'ha dit de transmetre a la població i a tota la societat de que hi hagi una manera de que ens ajudin a llevar aquest home al país. Ni buscar-li casa, res. Buscar una manera que sigui una manera a través de la justícia, a través dels Mossos, a través de quin sigui, però buscar una manera de que realment a l'home se li portin al país. És el que demana tota la societat africana de Calella i Pineda a la població autòctona.
Recordem que aquesta mateixa setmana diverses dotacions dels bombers de la Generalitat van desplaçar-se fins a l'edifici que està mig construir perquè s'havia cremat una caixa. Els veïns, de fet, han expressat la seva preocupació pel risc que comporta l'acumulació de trastos i brutícia al local que hi ha al peu de la carretera Nacional 2.
I una dona ha denunciat la discoteca Cocoa per impedir l'entrada del seu fill per ser de raça negra. És el que ha explicat una veïna de Calella aquest matí. Ha compartit el seu testimoni a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió. Els fets van passar el desembre del 2017, quan el menor de 17 anys va acudir de nit a una de les anomenades festes de batxillerats, havent comprat prèviament l'entrada. Un cop a la porta, els membres de seguretat van impedir-li l'accés per una qüestió d'imatge, segons ha narrat la mare del noi.
La mare, que ha volgut preservar la seva identitat, ha dit que no només va fer enrere el seu fill, sinó que també a d'altres dos companys amb trets ètnics.
ell va anar amb l'entrada ja pagada anticipadament, igual que els seus altres tres amics, que són blancs, el meu fill és negre. El cas és que justament a l'arribar allà es va trobar també amb dos amics seus, un dels quals amb ell també en mateixa classe, que són, eren marroquins. Van poder entrar els tres nois que són blancs i els tres nois, diguem, amb trets ètnics van quedar fora. Aleshores, el que els va dir el porter a l'entrada va ser que era pel pentinat de cabell i que no entraven. De veritat, no exagero, en dels pocs nens negres, perquè eren nens de 16 anys, que estaven a la cua, els anaven traient.
La veïna ha lamentat no haver rebut una atenció adequada per part dels Mossos d'Esquadra com de la policia local de Mataró, els quals va trucar abans d'anar personalment a buscar el seu fill a les portes de la discoteca.
No m'han dit que havien de ser tres fulls, que havia d'estar segellat i després m'he enterat amb el temps que potser que vingui, si no els Mossos, la policia local. Per què? Perquè així després els porters, per exemple, en aquest cas, no diguin que és que el nano doncs, potser havia begut, no és el cas, però que potser havia begut o que potser es va posar xul de la porta, perquè sempre clar és la paraula del nano o del jove contra els porters, ¿vale? O sempre s'excuden en el dret d'admissió.
Diu que davant la impossibilitat de tramitar una denúncia per delictes d'odi, ha optat per la via administrativa.
Un advocat s'ha posat en contacte, em va dir que no havia prou proves, però com que ha aconseguit dos testimonis, un dels nanos que va entrar amic del meu fill i un altre que es va quedar. I a partir d'aquí hem tirat la denúncia via administrativa a l'Agència Catalana de Consum.
La dona ha admès en una entrevista a l'Info Migdia que el seu fill, de pare africà, ha hagut de viure altres situacions de discriminació racial. Alerta també del perill de no afrontar i passar per alt la persistència encara en la nostra societat de perjudicis per qüestions de raça.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
7:37, el ministre de Justícia espanyol, Rafael Català, creu que els dirigents independentistes podrien ser inhabilitats en pocs mesos, a finals de març, abans del judici. En declaracions a Antena 3, Català ha dit que la llei d'enjudiciament criminal preveu la inhabilitació per exercir activitats polítiques quan es produeix el processament per una sèrie de delictes greus o persones rebels.
Des de l'ANC Calella per la independència, el seu portaveu, Josep Barri, ha dit que les declaracions del ministre català són una mostra més de la reinterpretació de les lleis per intentar treure'n benefici.
És una mostra més d'aquesta manera d'interpretar i reinterpretar doncs, tot el que és la justícia i tot el que és el codi penal per tal d'intentar arribar als seus interessos, en aquest cas, el que volen és inhabilitat una sèrie de persones que tenen uns drets totalment legals i que a més acaben de tenir un càrrec polític que els surt a partir dels resultats de les urnes. És una manera més també d'evidenciar que no reconeixen els resultats de les urnes als quals vam anar el 20 de desembre.
I no deixem els moviments socials perquè el col·lectiu Yeyo Flautas de Calella s'ha reunit com cada dijous a les portes de l'Ajuntament. Un dels seus membres, Perot Rodríguez, ens ha explicat què reivindiquen.
Pues bueno, Yeyo Flautas el que intentem fer és defensar aquells drets que ens van costar tant de guanyar durant la transició del franquisme a la monarquia, perquè no és democràcia, és monarquia, diguem-ho clar. Monarquia no és democràcia, democràcia és una altra cosa. Pues, tots aquests drets que vam aconseguir la transició aquesta als anys 70, anys 80, ara veiem com s'estan perdent, com les nostres filles, els nostres nets perden aquests drets i nosaltres doncs, mirem amb actes simbòlics, amb poca cosa que podem fer, no? De dir no els prengueu aquests drets, que aquests drets es mantinguin. I a més, ara pues, venint aquí cada dijous a 6:45 de la tarda, 6:45 fins a les 7, pues és un petit símbol també de suport a la República. Com és, per exemple, aquests cartells i aquestes espelmes que hi ha aquí a la porta de l'Ajuntament, que també és un granet de sorra, no?, aviam, per aconseguir la República.
El moviment dels Yeyo Flautas es va crear a Calella el mes d'octubre de la mà del Comitè de Defensa de la República.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ho dèiem fa uns dies, el disc de l'obra La nena dels pardals ha rebut el Premi de la Crítica de la revista Enderroc al millor disc de públic infantil i familiar, una nova categoria en els prestigiosos premis musicals. En parlàvem amb Txell Botey de la companyia Teatre al Detall i aquest matí hem parlat amb la Tresca i la Verdesca, la part musical de la col·laboració. Escoltem l'entrevista. Parlem amb el Claudi Llobet, membre de la Tresca i la Verdesca. Bon dia.
Bon dia.
Heu guanyat el Premi de la Crítica de la revista Enderroc, el millor disc de públic infantil i familiar, amb aquest disc de La nena dels pardals. Imagino que molt contents.
Molt, molt contents, perquè, clar, que et donin un premi doncs és per estar molt content, i tant, i tant.
A més, aquest és el primer premi d'aquesta categoria, l'estreneu, per tant, encara més honor si cap.
Exacte, exacte. Està molt bé que hagin fet aquesta categoria, no?, que el públic infantil i familiar doncs tingui una categoria, no? I clar, l'honor de ser el primer cop que es fa, que guanyem el premi amb aquesta categoria el primer cop, doncs clar, és tot un honor, i tant. Sí, sí.
A més, encara us podeu emportar un segon premi, que és el Premi de Votació Popular dintre de la mateixa categoria.
Exacte, ara estarem ja amb la segona, em sembla, la segona fase de votació del públic, i clar, estem finalistes aquí, també optem a aquest premi. Sí, sí.
Per tant, suposo que és important cridar la gent a que voti per aquest disc de La nena dels pardals.
Sí, el que passa és que volem cridar la gent que ens voti si li agrada, perquè clar, aquest premi també que ens votin si els agrada el disc, que si tenim amics i no els agrada, doncs que votin una altra cosa, no? Vull dir que es tracta no de que tingui més amics, sinó de que realment que t'agradi el producte. Per això també estem molt contents amb l'altre premi, perquè és el de la crítica, no? És que la gent que ha valorat la teva feina i amb uns criteris, i aleshores doncs, aquest premi, no? No vol dir que l'altre no tingui criteris, però sí que, bueno, pues, el tema de les xarxes socials i tal, doncs, bueno, és diferent.
Aquest premi serveix potser una mica per reivindicar aquest nínxol de mercat concret, la música dirigida al públic infantil i familiar, que és potser està més amagada que altres sectors de la música, no?
Sí, 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 sempre crec que ha tingut com una segona categoria. Es parla sovint de la música infantil com una cosa excepcional o com una cosa tancada, i realment pues, els nens escolten música, sí que una música pròpiament infantil, però vull dir que des del punt de vista del nen i de la nena, la música és molt més àmplia que el que els adults pensem que categoritzem com a música infantil. I tot i amb això, evidentment, els espectacles infantils també estan com d'una miqueta en segon terme, a nivell de mediàtic, no?, a nivell de moltes coses, no? I està molt bé que a poc es vagi donant importància a que el públic infantil no és un públic de segona ni és un públic de futur, sinó és un públic de present, i en aquest aspecte s'ha de tenir igual de consideració que el públic adult.
El disc de La nena dels pardals neix de la col·laboració amb la companyia Teatre al Detall. Què us va portar a fer aquest disc?
Bé, amb la companyia Teatre al Detall és el segon projecte que fem junts. Primer hem fet l'Andrapassomnis, ells ens van triar perquè musiquéssim el seu espectacle. Va funcionar molt bé en molts aspectes, vam guanyar el premi de la crítica al millor espectacle també infantil. I a part d'això, doncs, es van crear unes sinergies i unes complicitats i una amistat, sobretot una amistat amb Teatre al Detall, amb la Txell, amb el Xavi, que ens fa portar aquest segon projecte, que és la nena dels pardals. I de la mateixa manera que amb el primer projecte veiem que les cançons i la música que fem agafen prou cos com per fer-ne un CD, aquí ha passat el mateix, amb la nena dels pardals, a mesura que vas fent les músiques et vas plantejant, bueno, tenim suficient material o té prou cos com per fer-ne un CD, i veus que sí, que val la pena doncs que fer el projecte i que quedi enregistrat com un llibre CD, i per això doncs vam decidir fer-lo.
Teniu més cançons, més discos. Què us resulta més difícil? Les cançons que creeu des de zero, diguem-ne, però sense límits, potser? O les cançons d'aquest disc de La nena dels pardals en les que teníeu unes pautes, s'havia d'ajustar a aquesta obra de teatre?
Clar, són processos creatius molt diferents, perquè clar, aquí hi ha un encàrrec, hi ha unes lletres que fa en Jordi Palet, unes lletres molt ben fetes, que elles, per elles soles, aquestes lletres ja tenen una musicalitat, que clar, la teva feina és treure aquesta musicalitat, evidentment, doncs, forma part del teu procés creatiu també, no? Però aleshores ja venen amb una música amagada que tu has d'anar descobrint. en els altres aspectes, que el procés creatiu és molt diferent, no? A vegades comences per uns motius musicals i et van suggerint una lletra, no? De vegades doncs, tens una lletra, escrius una lletra i això et va suggerint com una música. I aquí és molt interessant, perquè clar, la lletra ve d'una persona que fa molt bé les lletres i evidentment doncs, el procés és molt diferent i a més que tens un temps, no? Tens un temps de dir, escolta'm, doncs aquestes lletres han d'estar, aquestes cançons les han de tenir doncs, pel desembre, per exemple, no? L'altra part no, l'altra tu vas fent cançons i quan tens prou material doncs fas un disc. Són processos i camins molt diferents.
Quins projectes teniu ara?
Bé, ara hem acabat aquesta etapa de la nena als pardals, que Déu-n'hi-do el que ha durat i com l'hem gaudit. I ara en aquests moments, la Tresc i la Verdesca, estem recuperant un espectacle a mida també que ens van encarregar al Museu de les Aigües de Cornellà, que era, doncs, havíem de músic, bueno, fer un espectacle per a les escoles per mostrar el camí que feia l'aigua de l'extracció dels pous a la ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona. I d'aquí vam treure un espectacle que només es podia fer dins d'aquest museu i clar, aquest espectacle van generar unes cançons, unes 6 o 7 cançons. Clar, això va ser el 2009 i ara aquestes cançons que estaven adormides durant tots aquests anys doncs les volem recuperar i donar-li l'entitat també d'un CD que serà molt més curtet, molt més petitet, i volem recuperar aquestes cançons. L'espectacle no el podem recuperar perquè només es podia fer dintre de la central de Cornellà de les Aigües.
Per tant, feu molts projectes educatius.
Sí, de moment sembla que sí, que bueno, educatius sempre ha estat una cosa educativa, que no pedagògica, crec, vull dir que ens dirigim a infants, a nens i nenes, però sense cap pretensió de lliçonar o d'adoctrinar, bueno, d'ensenyar res.
Una paraula molt de moda.
Sí. Intentem que les nostres lletres no hi hagi una intenció educativa pròpiament, sinó que el propi fet d'una música, d'una lletra, d'una poesia, creiem molt que la poesia educa, no tant el contingut d'una lletra, on acostumem a dir-los als nens el que han de pensar, el que han de fer, el que està bé, el que està malament, coses una miqueta per nosaltres que no sintonitzem, no? Molt amb això, clar, quan ens plantegem si el que fem nostre és educatiu, sí que és educatiu, però no des d'un punt de vista cognitiu, des d'un punt de vista de conceptes intel·lectuals, sinó més de intentem que la pròpia música, la pròpia melodia, la pròpia lletra, la poesia, doncs que sigui el que estigui estimulant i sensibilitzant el nen, en aquest aspecte sí que és educatiu.
Aquest disc naixeria igual que la nena dels pardals gràcies a Humbert Camp, aquesta campanya de micromecenatge?
No ens ho hem plantejat, però jo crec que no, perquè la Tresca com a tal, els nostres processos de creació d'un disc són com molt, molt pausats, molt lents, no ens agrada tenir un, vulgarment com es diu, un toro allà que et va apretant, no crec que està esperant, hem d'aconseguir el CD per a tal temps, no, nosaltres en aquest aspecte la Tresca funcionem diferent, però evidentment l'experiència de la Nena Espardals i de l'Andra Passomis ha sigut brutal per nosaltres, no, amb el Xavi i la Txell, que ens hem entès superbé i que hem experimentat al fer les coses doncs, en un temps real i amb una fita concreta, no? I això ha sigut molt, molt, molt important per la nostra manera de fer. Ara sí que amb el Maquinaigües, que és aquest projecte del Maquinaigües, la cosa suposo que tornarà amb l'experiència acumulada de posar-los les piles, però tornarem amb un tempo una miqueta més lent, el procés de gravació també segurament serà més lent, més pausat, i no crec que fem un Verkami.
La Txell Botell deia que gràcies a aquest Verkami potser feia que la gent es sentís més seu aquest disc per haver-hi col·laborat, per tant és una mica ella deia que era un premi que una petita part també anava a totes aquestes persones que havien col·laborat en aquest disc.
I tant, clar, tota aquesta gent que participa en el Verkami confia en nosaltres i evidentment la seva aportació fa que aquest projecte tiri endavant, per tant som partíceps directament de que això pugui tirar endavant. És que no sé si ho haguéssim pogut fer. Aleshores, clar, aquesta gent el que ens està donant és la seva confiança en una cosa que no han sentit, que no saben què és, i confiant en que el Teatre al Detall i la Tresc i la Verdesca doncs fem una cosa que els agradarà. Clar, això és un agraïment que és impressionant, com estem de contents, no? I clar, evidentment els hi volem dedicar amb ells i estem contentíssims que evidentment aquest premi sigui també una miqueta per ells, formen part del projecte.
Doncs Claudi Llobet, membre de la Tresca i la Verdesca, moltes gràcies per atendre a Ràdio Calella Televisió. Felicitats per aquest premi, molta sort per veure si aconseguiu el segon premi de la revista Enderroc.
Moltes gràcies a vosaltres i salut i a reveure, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, adéu, bon dia.
7:50, el Consorci de Promoció Turística del Maresme ha presentat el nou vídeo promocional de la destinació. S'hi veuen els atractius turístics dels 30 municipis que integren la comarca a partir de les vivències d'una família.
El vídeo es difondrà a través de les xarxes socials, dura 4 minuts i arrenca amb una imatge de la Roca Grossa de Calella. La ciutat també s'hi veu reflectida amb imatges aèries del far i la prova esportiva Ironman. Al marge d'això, també s'hi mostren els valors naturals, culturals i gastronòmics del Maresme i, per exemple, la família que protagonitza el vídeo entra al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. Aquesta nova campanya audiovisual és un dels elements inclosos en el Pla d'Accions per aquest 2018 que ha elaborat el Consorci de Promoció Turística del Maresme.
I el Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha presentat una nova campanya sobre el retorn econòmic de les bones pràctiques en el reciclatge. Porta per títol Recicla i guanyaràs i es difondrà per mitjà de vídeos que pretenen viralitzar les xarxes socials i material gràfic.
Una de les apostes més innovadores de la campanya serà el document sobre la realitat del reciclatge i la gestió de residus, presentat per Quim Masferrer amb el guió de l'escriptor premiatenc Pep Bras. El Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme vol que aquesta campanya marqui un punt d'inflexió en quant a les campanyes de sensibilització. S'ha posat en marxa la web de reciclatgeiguanyaràs.cat.
També apuntarem que l'Ajuntament de Santa Susana s'ha dotat d'un pla de protecció civil on s'identifiquen i avaluen els riscos, les accions i mesures necessàries per adoptar en casos d'emergència, ja sigui sobre les persones o els béns. El document garanteix la integració de la població amb el sistema autonòmic de protecció civil.
El pla avalua diversos escenaris de risc que són possibles a Santa Susana. El risc per incendis forestals, nevades, inundacions o de transport de mercaderies perilloses.
Més qüestions. La llei del Parlament que regulava les associacions de consumidors de marihuana de Catalunya es troba suspesa a l'aire després que ara fa uns mesos el Tribunal Constitucional la tombés. Es tracta d'una situació que no ajuda a desencallar la legislació sobre l'ús medicinal d'aquesta planta. Coincidint amb la xerrada organitzada per l'associació Reus Som Útils, s'han parlat amb experts i testimonis de la ciutat que aposten pel consum de marihuana per usos terapèutics. Ens ho expliquen des de la xarxa.
Tinc un familiar que tenia unes crisis de dolors grans, el metge no li trobava com agafar, té molts problemes a les vèrtebres, a la columna, i com no fèiem res van dir de posar-li parxes de morfina. Llavors jo vaig començar a donar-li voltes i vaig pensar que abans de donar-li la morfina es podia fer alguna cosa que no sigués tan radical, i vaig començar a pensar en donar-li marihuana. Es feia tostadetes amb oli. Vaig tindre la sort de trobar un metge que em va ajudar molt i em va facilitar les dosis i em va dir el que tenia que fer. Vam posar en contacte amb un club i llavors amb un paper que em va fer aquest metge em vaig fer soci del club i llavors pues, traiem petites quantitats. Posarà les dosis que li donava.
És el testimoni d'una veïna de Reus que, veient com els episodis de dolor d'un familiar s'anaven intensificant, va decidir apostar per la marihuana terapèutica. Malgrat les millores que va notar, l'etiqueta social negativa que té aquesta planta va fer que deixés de prendre-la. I és que l'ús de la marihuana continua sent controvertida a la societat actual. Els últims passos legislatius que ha pres el Tribunal Constitucional, tot suspenent la llei del Parlament que regulava les associacions de consumidors de marihuana a Catalunya, no han permès que el debat sobre el consum terapèutic de la planta es posi sobre la taula de manera seriosa. Professionals de l'àmbit sanitari apunten que l'ús d'aquesta planta pot ser beneficiosa pel cos a l'hora de calmar diferents dolors.
Dentro de nuestro organismo tenemos sustancias muy parecidas a las que se encuentran en la planta, y este sistema, que se llama sistema endocannabinoide, está encargado de modular pues muchos procesos fisiológicos, prácticamente casi todos los procesos fisiológicos de nuestro organismo. Esta es la razón por la que el cannabis tiene tantas aplicaciones terapéuticas.
A la vegada posen de manifest que altres països es troben més avançats en aquesta qüestió i reivindiquen més conscienciació.
Incluso pues Naciones Unidas reconoce el uso medicinal del cannabis y tiene sus directrices para que los países que quieran iniciar programas de cannabis medicinal, pues cómo deberían hacerlo, estableciendo una oficina específica de cannabis medicinal con formación a los médicos y al personal sanitario, con educación también a los pacientes.
En aquests moments, amb la llei catalana suspesa, les associacions de consumidors alerten que, lluny de protegir el dret a la salut, la situació actual només fomenta el mercat clandestí.
I obrim plana esportiva, triple medalla per al calellenc Àlex Castejón en el Campionat de Catalunya Absolut i Júnior. L'esportista del Club Natació Calella va penjar-se la medalla de plata a les proves absolutes de 200 braça i 400 estils i la de bronze als 100 braça. A les finals de relleu, sisena posició per l'equip masculí dels 4x200 estils i setena posició als 4x100 estils.
Des del Club Natació Calella destaquen el rendiment de tot l'equip desplaçat a Terrassa per competir al Campionat de Catalunya Absolut i Júnior, on hi van acudir les figures més importants de la natació, com per exemple l'olímpica Mireia Belmonte, intractable en totes les proves que va participar, on va penjar-se la medalla d'or als 400 i 800 lliures, als 200 i 400 estils i els 1.500 lliures.
I aquesta setmana teníem el programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió el pilot canatenc Joan Pedrero, que va acabar un zel de car. Doncs no és l'únic pilot maresmenc, el mataroní Oriol Mena va acabar setè. Ens ho expliquen des de Mataró Audiovisual.
El mataroní Oriol Mena ha estat una de les sorpreses agradables del darrer Dakar. El pilot de motos debutava en una prova d'aquestes característiques provinent de l'enduro, el món dels raids, i en concret el Dakar el cridava sense saber la resposta que hi podia donar. Al final, una setena plaça, 2 hores i 22 minuts del líder de motos. El balanç no pot ser dolent.
Vam saber fer una cursa molt intel·ligent, a mica en mica vam saber gestionar la cursa. Al principi va costar entrar en dinàmica, ja que tot era nou per mi, desconeixia tot, i et sents una mica cohibit davant de tots els altres pilots, no? Penses, uau, que increïble, no? Però bueno, mica en mica vam entrar en dinàmica de cursa i a partir de la segona setmana vam saber gestionar molt bé la carrera. A partir de l'etapa número 9, Salta Belén va ser on vaig poder fer un salt important a la classificació general i després anar mantinguent, i per sorpresa acabem setena posició.
De l'enduro poques coses ha pogut aprofitar. L'enduro és sprint i en el raid, segons Mena, hi intervenen molts més factors, tot i que la velocitat no deixa de ser important. De fet, segons el mataroní, hi ha hagut etapes amb velocitats màximes de prop dels 180 km per hora. Mena explicava aquest fet al programa El Mirador, de Mataró Audiovisual.
Sí, és molt diferent. És molt diferent. Has de fer un canvi de xip important, i sobretot la manera de gestionar la carrera, perquè l'enduro és a l'esprint i el rally, doncs, si vas a l'esprint passa el que passa, com per exemple el meu company d'equip, el primer dia quilòmetre 10 a la pròleg, mala sort, però va trobar una dura tallada, va saltar i va haver d'abandonar, fracturant-se la vèrtebra i la 5, ara dues operacions, 4 mesos totalment immòbil de repòs, i engeguem amb una recuperació, i clar, tot això, si no fas un canvi de xip i no vas totalment centrat, són coses que, òbviament, compres números de loteria, al final t'acaba tocant.
La intenció de Mena és tornar a disputar el Dakar de la propera edició i fer-ho amb Hero Motorsport. Mena va assegurar que el programa del 2018 l'ha de portar a preparar millor el proper Dakar, i la seva intenció, tot i que s'ha d'acabar de tancar, és seguir amb la companyia Índia.
Hola, molt bon dia. Tot i que encara tenim algunes ullades de sol, esperem que al llarg d'aquest matí els núvols vagin en augment i aquesta tarda tindrem el cel tapat, amb el pas d'una línia frontal que deixarà precipitacions que al llarg d'aquesta tarda vespre fins i tot podien arribar a ser en forma de neu a les zones altes del Mont Negre, per damunt dels 650 o 700 metres. Més avall la precipitació serà líquida, per tant no hi haurà neu, i les temperatures, això sí, baixant de forma clara al llarg del dia d'avui. Tant és així que les mínimes no s'han registrat aquesta darrera matinada, sinó que es produiran a última hora del dia. Pel que fa als vents, seran fluixos com a molt lleugerament moderats de component nord i la situació marítima estarà dominada pel marejol, la marea de mar de fons a tota la costa maresmenca. Demà, encara a primeres hores de matí, no es descarta algun ruixat, però després el temps anirà millorant, una millora que continuarà dissabte. Diumenge, però, tindrem un nou canvi de temps.
Nosaltres ens despedim. Recordem que entre demà i dissabte es durà a terme la campanya Posem-li pebrots al càncer. Serà als supermercats Condis i es podrà fer una donació econòmica d'1,5 euros per una compra de pebrots. Nosaltres ens despedim. Tornem demà.